Molt bona nit, Vilafranca. Com estem? Us saluda l'Ariadna Massana, dissenyadora i fundadora del ZADA, per arrencar un dia més a Canviant Patrons, el programa on parlem d'emprenedoria, moda, salut mental i molt més. Doncs com ja sabeu, estem a febrer, el que significa que dins del calendari del màrqueting ens trobem al mes de l'amor. Tot i que en aquesta casa som més de Sant Jordi, tot s'ha de dir, no he volgut deixar passar l'oportunitat de profunditzar en una pregunta que segur que molts ens fem. Què és exactament l'amor? Estem tots destinats a viure'l? Tots trobem la nostra esperada mitja taronja? Per parlar d'aquests dubtes m'acompanya una nit més la superpsicòloga, la Pilar Aguilar, la reina del programa. Com estem, Pilar?
Bona nit.
És que jo cada dia més
hype. Bona nit, sí, sí, et va superant. Increïble.
Com estem?
Molt bé, doncs efectivament, ha arribat el mes de febrer i tot es torna vermell passió. Per Sant Valentí, Cupido vol que la gent es senti in love. I llavors apel·la a aquest amor romàntic i generant, evidentment, que algunes parelles comencin la recerca idíl·lica d'aquest amor de pel·lícula. Però què passa? Que quan aterren a la vida real es troben que aquella mitja taronja es converteix en mitja llimona o acaben asfixiant el príncep a veure si es posa blau.
Sol passar. Però exactament digue'ns, què és l'amor?
Ui, això és la pregunta del milió. Definir l'amor no és una cosa fàcil, és com definir la felicitat. Què passa? Que és un terme, és una definició molt complicada perquè trobarem tantes definicions com persones el defineixin. La paraula amor, evidentment, es composa de molts conceptes, sentiments, emocions, passions, humor, creences, expectatives, i es ve utilitzant com a sinònim de gaudir, d'entusiasme, d'aferrament, d'afecte, d'atracció sexual, de preocupació, de lleialtat, de desig, devoció, etc. Però, a més, per complicar-ho una miqueta més, l'amor, tal com el veiem a les pel·lícules romàntiques, només mostra el que passa a les primeres etapes d'una relació de parella. L'enamorament, perquè les pel·lícules s'acaben aquí, o amb el petó, o que es casen, i ja està. I és que, en general, les relacions de parella passen per diferents etapes, les quals es viu diferents tipus d'amor.
I quines són aquestes etapes, exactament?
Les etapes, més o menys, ja les coneixem, pot canviar el nom, però són, la primera és la de l'enamorament, és el sentiment d'amor, aquí el sentiment aquest és molt intens, és molt potent, i aquesta fase es caracteritza principalment per l'atracció i la idealització de l'altre, de la nostra parella. Després ve l'altre, que és el festeig, el noviazgo.
Sí.
I aquí, doncs, volem passar temps junts, i dediquem el nostre temps quasi exclusivament a l'oci i a les demostracions d'afecte cap a l'altra persona.
Quin pelagós!
Bueno, però no ho veiem així en aquest moment,
no.
En aquesta fase, tot allò que compartim és molt gratificant. I després arriba el compromís i la convivència. Diem alegrament, ens anem a viure junts! És una etapa en la qual ja solen aparèixer canvis a la relació i noves dificultats, com, per exemple, la imatge idealitzada que tenim de la parella cau. I de vegades cau estrepitosament. Per què? Perquè ara tenim més informació de la nostra parella i no només de les seves virtuts. Ara comencem a veure d'altres cosetes que no ens agraden tant o que no es fan tanta gràcia. Després també, un altre factor, apareixen les rutines. Clar, l'eufòria tan excitant de la novetat comença a baixar i a desaparèixer. I en aquesta etapa la rutina i la monotonia són els grans enemics de la parella. I, per últim, apareixen les obligacions domèstiques i familiars, perquè apareixen, O sigui, això t'ho puc garantir, apareixen.
Això Disney no t'ho ensenya,
Però... No, ni a les pel·lícules. I ara què passa? Que dediquem la major part del nostre temps a obligacions i disminuïm el temps que compartim amb aquesta persona en activitats gratificants o de plaer. En una parella, el significat de l'amor pot variar molt en cadascuna d'aquestes fases. Per aquest motiu, la definició de l'amor pot semblar diferent en funció del punt on estiguis de la teva relació.
Que interessant.
Ui.
Vinga, anem al punt de vista psicològic. Com funciona l'amor romàntic realment al nostre cervell? És a dir, què li passa al cervell quan estem tan enamorats?
Alguna vegada t'has sentit connectada amb una persona d'una forma que ni tu mateixa t'expliques?
Sí.
Vale? Doncs qualsevol que s'hagi enamorat d'aquesta manera sap que l'amor comporta sentiments intensos, caòtics i de vegades, fins i tot, contradictoris. No ens hem tornat boixos. El que passa és que quan ens enamorem fem esclatar un còctel de químics que revoluciona el nostre cervell i les nostres emocions. Quan ens enamorem d'algú, la primera cosa que notem és «Ostres, lo ben que ens sentim! Estem de meravella!» Per què passa això? Doncs perquè el nostre cervell allibera uns neurotransmissors que milloren el nostre estat d'ànim i ens fan sentir molt millor.
I quins són aquests neurotransmissors?
Bueno, alguns ja els coneixem, perquè ja els hem vist per aquí, en algun programa. Llavors, aquest que et sonarà és la dopamina.
Aquesta sí.
És un neurotransmissor que ens fa sentir plaer i eufòria quan estàs amb la persona estimada. Té un potent sistema de recompensa i per això genera la necessitat d'estar sempre amb aquesta persona. Curiosament, et sona, perquè és el mateix neurotransmissor que s'activa amb els jocs d'atzar i amb les compres compulsives. Te'n recordes?
Els oniomaníacos!
Oniomania! Ahà, sí. És el mateix neurotransmissor. Després tenim un altre que no ha sortit, que és la norepinefrina.
Que quina paraulota, Pilar!
Bueno, paraulota no, una miqueta difícil, potser complicada de pronunciar.
I em torni...
Norepinefrina.
Ostres, és que això...
Sona sexy, eh? Sí. Aquest neurotransmissor ens dona un xut d'adrenalina. Fa que el cor es bategui molt ràpid, augmenti la nostra pressió arterial, ens suïn les mans, ens ruboritzem aquelles papallones que sentim a l'estómac. I llavors així comença una muntanya russa d'emocions que sentim, això, quan ens enamorem. I fa semblar, doncs, que ens hem tornat bojos, que hem perdut la cordura, hem perdut el nord. Ens fa sentir una sensació d'alegria, efusivitat i nerviosisme tan desproporcionades que arriba a desactivar les sensacions de gana i de son.
Sigui fort. Mm.
Després tenim una altra que si aquella anterior ens costava pronunciar, aquesta ja ni te digo.
Aviam, vinga.
Feniletilamina.
Ai, Déu meu. Un gat, dos gats, tres gats.
Ara que el procés aquest químic de l'enamorament està més avançat, hi ha una substància que inunda el nostre cos i el domina del tot, i és la feniletilamina. Això, si parlem en termes gastronòmics, seria com la sal a sobre de l'entrecot o el parmesà al nostre plat de pasta preferida. O sigui, aquest neurotransmissor ho torna tot més intens, molt més intens. I combinat amb els altres elements, ens fa sentir increïblement feliços, optimistes i motivats. Aquest neurotransmissor és de la família de les amfetamines.
Ostres! Mm.
Però, ei, tranquil·litat, eh? No cal estar enamorat i no cal xutar-se per tenir la teva dosi de feniletilamina. Per què? Doncs mira, perquè la xocolata mateix és famosa pels seus alts nivells d'aquesta substància. I per això és tan típic afartar-se de xocolata, un altre con de xocolata, després d'una ruptura sentimental.
Per compensar, no?
Clar, clar. Una altra que també coneixem perquè ens ha sortit alguna vegada, em sembla que era per Nadal, és l'oxitocina.
Sí, aquesta txec.
Sí. S'allibera amb el contacte físic i ens ajuda a crear llaços permanents amb la nostra parella. Quan ens agafem de la mà, ens abracem, ens petonegem, tenim relacions sexuals, el nostre cervell ens descarrega un xut d'oxitocina que ens fa sentir més units a l'altra persona. Però, clar, també aquí hi ha un però. I és que l'oxitocina també influeix en la gelosia.
Ostres!
Quan estem davant d'una situació que considerem una amenaça, que sentim gelos, pel que sigui, baixen els nivells d'oxitocina i augmenten els de cortisol. De manera que ens fa sentir por, pànic i ansietat.
Això no agrada tant, eh?
No, tant. I per últim, entre aquests principals, tenim la serotonina, que també ens ha sortit. A l'enamorament, la serotonina ens fa sentir felicitat. Estem feliços només pel fet d'estar al costat de la nostra parella. Però, igual que la droga, el cervell s'habitua a la serotonina i cada vegada vol una dosi més gran. Per aquest motiu, algunes persones busquen constantment noves parelles, noves aventures, noves relacions, o li demanen a l'actual parella cada vegada més demostracions d'amor. Si vols tenir la serotonina alta, no cal arribar a aquest extrem. O sigui, les experiències i pensaments positius també augmenten els nostres nivells de serotonina.
Que guai! Mm. Llavors, per el que estem dient, s'apaga l'hormona de l'amor? O sigui, què passa quan s'acaba l'amor?
Com hem comentat, aquests neurotransmissors estan associats a potents sistemes de recompensa. I per això ens fan sentir tan bé. El problema arriba si la relació s'acaba. O si l'altra persona comença a allunyar-se. O si la meva parella, la persona que tinc al meu costat, no compleix les meves expectatives. ¿Vale? En aquest moment, els nivells de les substàncies químiques que hem parlat de l'enamorament cauen en picat. I ens deixen en un estat de frustració, d'angoixa, de tristesa molt profundes. En aquests casos, el nostre cervell va necessitar un temps per recuperar-se i per tornar als seus nivells de químics normals, a la normalitat. Però si, a més, mantenim el contacte amb alguna exparella, estem reactivant l'alliberament de neurotransmissors per després tornar a baixar, a caure en picat. Per això, molts psicòlegs, en aquests casos, la majoria, recomanen temporalment una teràpia de contacte zero amb aquestes persones per poder superar una ruptura.
Carai, que interessant. Mm-hmm. I una cosa, perquè jo és una pregunta que he fet sempre. L'amor romàntic és l'únic amor que existeix?
Hi ha moltes teories sobre el tema, però la més acceptada és la del psicòleg Robert Stenberg, que va escriure la seva obra Teoria triangular de l'amor, que considera que l'amor està format per tres components o tres pilars. I a partir d'aquí gira tot. La intimitat és el sentiment aquest de connexió i confiança que tens amb algú. La passió és l'atracció física i sexual. I el compromís, decidir si tu vols continuar la relació amb aquesta persona. Uh-huh. Llavors, a la vida real què passa? Que aquests components es combinen entre si. I llavors això dona lloc a 7 tipus diferents d'amor, segons les combinacions d'aquests tres elements.
Que guai!
Llavors ens trobem amb un amor que és encapritxament. Aquí existeix una alta dosi de passió, però no hi ha ni intimitat ni compromís. Correspon a aquesta primera fase de l'enamorament i es tracta d'una relació, al començament, molt superficial. Després ja veurem com continua. Després tenim l'amor romàntic. Aquí hi ha passió i intimitat. Aquest tipus d'amor és la inspiració de les novel·les, de les pel·lícules, Titanic, La Sirenita... Les persones senten molta passió, molta atracció física, se senten molt properes i molt connectades, però de moment no hi ha compromís. O sigui, si continuen treballant el vincle, pot aparèixer el compromís.
Un moment, has dit el Titanic i La Sirenita? Quina mala llet que tens, eh? Seguim, és que m'havia de comentar això.
Mira. Més que res, perquè així he posat un exemple infantil i un altre que no tant.
Marítims tots, vale. Marítims.
Ai, és veritat, coita. Es nota que m'agrada el mar i la platja,
jo
oi?
També.
L'altre tipus d'amor és l'amor buit, amb molt de compromís, però sense passió ni intimitat. Això és típic de les relacions interessades, de conveniència o molt desgastades. La confiança, que és la connexió, s'ha perdut o mai va existir, així com la passió, malgrat que el compromís sí que està, continua. Uh-huh. Després està l'amor fatu. Aquest, aquí predomina la passió i el compromís. Però la connexió, la intimitat no existeixen. És el típic cas d'una relació en la qual la parella vol estar junta, però no comparteixen ni valors ni aficions, i això fa que es distanciïn. I malgrat haver-hi passió i compromís, corren el perill de convertir-se en una relació tòxica. L'amor sociable és un altre tipus, existeix intimitat i compromís, però no passió. Continuen junts per diversos factors, ja siguin els fills, la convivència o la pròpia història de la família, de la parella, vés a saber. Uh-huh. L'amor consumat és un dels més complets. Per què? Perquè hi ha passió, intimitat i compromís. Seria l'amor ideal, l'amor més sa, el més madur, però evidentment s'han de treballar aquests tres elements per aconseguir aquest tipus d'amor. Això no ve del cel.
Quins afortunats, però, que ho troben, no m'ho diguis, eh?
Aquests tres. I per últim tenim el de l'afecte, el carinyo, que predomina la intimitat, la connexió entre aquestes persones, però no hi ha compromís ni passió. Aquí podem parlar d'amistat. És l'amistat entre dues persones. Quan dues persones s'estimen, existeix connexió, proximitat entre elles, però no volen mantenir relacions sexuals i no volen estar compromesos com a parella.
Un amic.
Un amic.
Com tu i jo.
Veritat,
ja està. Sense passions, sense amics.
Sense res.
Ja està. Escolta una cosa, al voltant del concepte de l'amor s'han creat uns mites i creences que, aviam, tradicionalment s'han compartit a la nostra societat. Fins i tot s'han acceptat com a veritables, inclús. Per exemple, es pot ser feliç sense tenir parella o hem de trobar la nostra mitja taronja per ser feliços?
Estem bastant acostumats a escoltar que les persones necessitem trobar la nostra mitja taronja per ser feliços, a l'amor, a la vida... Des que naixem ens veiem bombardejats per als anomenats mites de l'amor romàntic, perquè, clar, ens arriba a través dels contes, de les pel·lícules, la televisió, les sèries... I de tots aquests mites, el més clàssic és el de la mitja taronja. Però la veritat és que darrere d'aquest mite, moltes vegades ens trobem amagada l'ambició humana i el desig de posseir a l'altra persona fins i tot al punt de quasi com a un objecte. Un fet que no té res a veure amb el concepte de ser feliç ni de compartir felicitat.
Que fort. I d'on ve aquest mite de la mitja taronja, ho saps?
De la Grècia clàssica. L'origen de la mitja taronja l'hem de buscar a Platón.
Uh-huh.
I a la seva obra, El banquete, on el mateix Platón explica a Aristòfanes que en un origen els humans eren éssers esfèrics perfectes. O sigui, eren seres rodons i perfectes. Tenien quatre braços, quatre cames i dues cares, una a cada costat del cap. I com aquests éssers es creien poderosos, perquè eren perfectes, es van atrevir a desafiar els déus. Se vinieron a arribar.
Uh-huh.
I Zeus, que va dir para chulo yo, els va castigar i els va tallar en dos. Els va dividir en dues meitats. Des de llavors anem vagant pel món buscant la nostra altra meitat.
Hòstia, que fort, eh? No ho hagués imaginat mai.
Metafòricament, si continuem amb el tema de les mitges taronges, perquè, a veure, tothom que em coneix sempre dic la mitja taronja no existeix. Som taronges senceres.
Frase de la Pilar.
Només podem comprar mig pollastrelàs. Però no mitja taronja. Som senceres. Doncs si continuem en aquest pla metafòric, es podria dir que una relació entre dues persones és aquella en la qual són dues taronges completes, formen juntes un suc exquisit, desitjable, i que potencia, o sigui, el sabor de cadascuna de les parts. Per què? Perquè ressalten les millors essències de cadascú, però per si sols continuen tenint les seves peces, els seus grills. Què són aquestes peces o aquests grills? Doncs serien cadascú dels valors, opinions, emocions, recursos, defectes, virtuts, experiències, aficions que caracteritzen i conformen a cada persona. L'amor no és necessitar a l'altre per existir. No necessitem una mitja taronja per convertir-nos en un ésser esfèric i perfecte. Ningú ha de completar-te. Més aviat, complementar-te, que això és molt diferent, perquè dues taronges complementàries són aquelles que s'acompanyen, que s'ajuden, que es motiven mútuament, que es recolzen, que es respecten, que es cuiden, i no aquelles que una meitat eclipsa l'altra, o que una d'elles no pot viure sense l'existència o la presència de l'altra.
Que guai. Llavors, vinga, explica'ns bé. Per què no hem de buscar la nostra mitja taronja? Apunteu, nois. Vinga.
En primer lloc, per què no? Doncs perquè buscar la nostra mitja taronja és buscar algú que ens ompli. La major errada d'aquest mite és considerar que som éssers incomplets. Implica pensar que per aconseguir la plenitud i ser feliç necessitem trobar aquella persona que ens completi. Que ens completi la part que ens falta. Que ens ompli els nostres buits existencials. No. El creixement personal és una tasca individual i jo no li puc donar aquesta responsabilitat a una altra persona perquè, de ser així, només em generarà malestar i crearà una relació de dependència emocional. Per què tampoc he de buscar la mitja taronja? Un altre motiu, perquè no puc pensar que la meva felicitat depèn de la d'una altra persona. La felicitat està en nosaltres mateixos, independentment de si estem en parella o no. De fet, per tal que una relació de parella sigui satisfactòria i sana, és absolutament necessari que cadascú sigui complet, independent i feliç.
Pilar for president, eh?
I per últim, per què la busquem? Doncs perquè, senzillament, perquè tenim por de la soledat. L'origen psicològic d'aquest mite és la nostra por a la soledat. Des de petitets, busquem quan estem en perill, fem tot el possible per sentir-nos protegits per algú. I aquesta por a la soledat doncs, pot fer que acabem sacrificant una part del nostre jo per tal de ser acceptat pels altres, perquè no ens abandonin, que no ens refusin. Si pensem que només amb una relació de parella podem trobar la felicitat, ens equivoquem. La felicitat és un estat interior i només la trobarem precisament al nostre interior.
Que maco, eh? Vull destacar un programa brutal, eh? Vinga, seguim aquí desgranant mites. L'amor és cec.
A veure, això anem a descobrir-ho juntes.
Vinga, va.
T'explicaré un conte.
Ai, que guai, m'encanta els teus contes.
De Mario Benedetti, que és un escriptor uruguaià, al seu idioma original. I, a veure, veurem si l'amor és cec i per què.
M'encanta.
A veure.
Vinga, som-hi.
Cuenta la leyenda que una vez se reunieron en algún lugar de la Tierra todos los sentimientos y cualidades de los seres humanos. Cuando el aburrimiento había bostezado por tercera vez, la locura, como siempre tan loca, les propuso. Vamos a jugar al escondite. La intriga levantó la ceja intrigada y la curiosidad, sin poder contenerse, le preguntó. ¿Al escondite? ¿Y cómo es eso? Es un juego, explicó la locura, en el que yo me tapo la cara y comienzo a contar desde uno hasta un millón. Y cuando ya haya terminado de contar, el primero de vosotros que yo encuentre ocupará mi lugar para continuar el juego. El entusiasmo bailó entusiasmado, secundado por la euforia. La alegría dio tantos saltos que terminó convenciendo a la duda e incluso a la apatía, a la que nunca le interesaba hacer nada. Pero no todos querían participar. La verdad prefirió no esconderse. ¿Para qué? Si al final siempre la hallaban. Y la soberbia opinó que era un juego muy tonto. En realidad, lo que le molestaba era que la idea no hubiese sido de ella. La cobardía prefirió no arriesgarse. Uno, dos, tres, comenzó a contar la locura. La primera en esconderse fue la pereza. Como siempre, tan perezosa, se dejó caer tras la primera piedra del camino. La fe subió al cielo. Y la envidia se escondió tras la sombra del triunfo, que con su propio esfuerzo había logrado subir a la copa del árbol más alto. La generosidad casi no alcanzó a esconderse. Cada sitio que hallaba le parecía maravilloso para alguno de sus amigos. Que si un lago cristalino para la belleza, que si una hendidura en un árbol perfecto para la timidez, que si el vuelo de una mariposa lo mejor para la voluptuosidad, que si una ráfaga de viento magnífico para la libertad. Así terminó por acurrucarse en un rayito de sol. El egoísmo, en cambio, encontró un sitio muy bueno desde el principio. Aireado, cómodo, pero claro, solo para él. La mentira se escondió en el fondo de los océanos. Mentira se escondió detrás del arco iris. La pasión y el deseo en el centro de los volcanes. El olvido, se me olvidó dónde se escondió el olvido, pero eso no es lo más importante. La locura contaba ya 999.999 y el amor no había aún encontrado sitio para esconderse. Un millón, contó la locura y comenzó a buscar. La primera en encontrar fue la pereza, a solo tres pasos detrás de unas piedras. Después escuchó a la fe discutiendo con Dios sobre teología y a la pasión y el deseo los sintió vibrar en los volcanes. En un descuido encontró la envidia y, claro, pudo deducir dónde estaba el triunfo. El egoísmo no tuvo ni que buscarlo. Él solo salió disparado de su escondite, que había resultado ser un nido de avispas. De tanto caminar sintió sed y al acercarse al lago descubrió la belleza. Y con la duda resultó más fácil todavía, pues la encontró sentada en una cerca sin decidir aún dónde esconderse. Así fue encontrando a todos. Al talento entre la hierba fresca. A la angustia en una oscura cueva, a la mentira detrás del arco iris, mentira en el fondo del mar. Hasta el olvido, ya se me había olvidado que estaba jugando al escondite, pero solo el amor no aparecía por ningún sitio. La locura buscó detrás de cada árbol, bajo cada arroyo del planeta, en la cima de las montañas, y cuando estaba a punto de darse por vencida, divisó un rosal y pensó, el amor siempre tan cursi, seguro que se escondió entre las rosas. Tomó una horquilla y comenzó a agitar las ramas, cuando de pronto un doloroso grito se escuchó. Las espinas habían herido los ojos del amor. La locura no sabía qué hacer para disculparse. Lloró, rogó, pidió perdón y hasta prometió ser su lazarillo. Desde entonces, desde que por primera vez se jugó en la tierra al escondite, el amor es ciego y la locura siempre, siempre lo acompaña.
¡Oh! Escolta'm, que bonic, no, això?
Ah?
Estic flipant, eh? Mm-hmm. Ha sigut superpoètic i això abans de dormir és genial. Mm-hmm. Llavors, és cec i és una addicció o no? Perquè hem parlat de molts neurotransmissors. Mm-hmm.
Quan ens enamorem, el nostre cervell comença a segregar, com hem dit, components químics en quantitats industrials. Aquests components es poden fer sentir una pujada, un subidon d'energia, excitació, felicitat, o al contrari, ens pot provocar la baixada més absoluta i dolorosa. Com si fos una droga, la química de l'amor pot fer que fins i tot tinguem el mono d'algú. De fet, aquestes respostes són molt similars a les que produeixen la cocaïna i les amfetamines.
Sí, sí que anem potents.
El psicòleg, Arthur Aaron, de la Universitat de New York, a partir de la tomografia del cervell, va demostrar que l'inici de l'enamorament fa el mateix efecte al nostre organisme que una dosi de cocaïna.
Mare meva!
L'augment de la dopamina a les persones enamorades fa que augmenti l'atenció i la tendència a considerar única a la persona estimada. Ja veus que provoca eufòria, pèrdua de gana, de la son, palpitacions, augmenta la freqüència respiratòria, però també pot provocar ansietat, pànic, por i desesperació si es trenca la relació. Què volem dir amb tot això? Doncs, per tant, podem dir que l'amor comparteix diverses característiques amb les addiccions. Sempre es busca en grans quantitats. Existeix una alta dependència física i quan s'acaba la relació es produeix el síndrome d'abstinència.
Ostres, déu-n'hi-do. Llavors, per acabar, ràpid, resumint, necessitem una parella per ser feliços?
En sèrio? Necessitem una parella per ser feliços? Això és el que ens arriba dels contes, pel·lícules, novel·les, programes, revistes, sèries... I potser t'ho has cregut? És cert que moltes persones es plantegen el tenir parella com un objectiu indispensable a la seva vida, però una persona sola pot viure de forma completa i plena. En qualsevol cas, aquest hauria de ser el primer objectiu, aprendre a ser feliç la persona per ella mateixa i no esperar que la felicitat li arribi a través d'una altra persona o d'una relació. Vols tenir parella? Endavant! Però la primera cosa que has de tenir clara és que no pots fer que la teva felicitat depengui d'aquesta parella o d'aquesta persona.
Pues preciós. Bueno, Pilar, ens despedim fins aquí uns dies, oi? Que te'n vas de vacances.
Sí, fem un KitKat, fem una pausa i tornarem amb més temes, amb més ganes i amb més il·lusió, no, perquè ja en tenim. Més de la que tenim, jo crec que ja impossible.
Si no tornes, et vindré a agafar de l'orella i t'arrastraré cap aquí, eh?
Cap problema.
Ens veiem,
tornarem
doncs
a trobar.
Vinga, doncs bona nit, Vilafranca. Bona nit. Gràcies per ser-hi.
Canviant Patrons, el programa que combina estil, ètica, sostenibilitat i empoderament.